Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia.
Bon dia, Berta. Vinga, repassem
les
notícies.
Són les 9. Esquerra manté el no a Pedro Sánchez, però no tanca la porta a seguir parlant. Així ho afirma el Partit Republicà en un comunicat emès just després de la primera reunió amb el PSOE, en què afegeix que durant la conversa no hi ha hagut cap indici que el Partit Socialista pensi abandonar la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat. Per la seva banda, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordat a Esquerra que els socialistes i Unides Podem són els únics partits que aposten pel diàleg sobre la situació a Catalunya dins la Constitució. D'altra banda, Toni Comín i Lluís Puig estan citats avui a Bèlgica per l'euroordre. La defensa dels exconsellers demana, però, l'ajornament del judici tal com ja va fer Puigdemont. La vista d'avui durarà poc a l'espera de tornar a presentar-se més endavant. També Clara Ponsatí, reclamada per sedició, ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. L'ordre de sentència acusa Clara de tot, però en realitat diu Ponsatí està plena de contradiccions. El govern espanyol recull les protestes que ha tingut Catalunya durant aquests últims mesos com a terrorisme. L'Audiència Nacional vol jutjar aquestes protestes. El govern espanyol estudia reclamar les protestes d'Aldarulls amb tractes similars al Cali Roca per subvertir l'ordre.
I Berta, acabem amb un apunt importantíssim, i és que Joan Margarit és el protagonista, sens dubte, del dia, perquè ha guanyat el Premi Cervantes.
Ha estat una sorpresa, ja que és la primera vegada que s'otorga el guardó a la màxima categoria a un autor que té la majoria de la seva obra publicada en català. El guardonat ha reivindicat que la poesia s'ha d'escriure en la llengua materna del propi autor. També Rosalía s'ha coronat com la gran estrella de la música llatina. S'han dut els Premis Music Awards Latinoamericans. La indústria ha premiat el seu disc, El Marc Herrer, com a disc de l'any, per la novetat de música i també per la inclusió instantània de la música urbana.
Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No.
No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
Del cinturó no es van donar compte. Mirar el mòbil un moment pel missatge. Arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'heu acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Que passen de les 9 del matí, iniciem la secció Tirant pel dret amb Digestum Legal. Ja sabeu que si voleu més informació de Digestum Legal, molt fàcil, podeu entrar al web de www.digestum.es. Digestum.es. Cada dilluns i cada divendres estan aquí amb nosaltres al programa Primera Hora en aquesta secció Tirant pel dret. Avui parlem amb Carmen Rodrigo Larrucea. Ella és experta en dret sanitari, advocada i membre de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Pues aquí, de divendres.
Vinga, de divendres, i ens ve de gust parlar sobre negligències mèdiques. Avui hem proposat aquesta temàtica, i tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix i que tingui algun dubte sobre aquest problema, ens podeu trucar al telèfon del directe, que és el 93-409-2771. 93-409-2771. Avui, amb l'advocada Carmen Rodrigo de Digestum Legal, doncs justament volem parlar sobre aquesta temàtica, negligències mèdiques, responsabilitat sanitària, especialment concretada en l'assistència dels odontòlegs i tractaments dentals, i també pel que fa al finançament d'aquests esmentats tractaments. Tenim un dentista de confiança?
Home, fora el correcte seria tindre un dentista de confiança. Malauradament, el que passa darrerament és que apareixen determinats establiments que no se sap ben bé qui és el dentista, ni qui és el titular, ni qui et tracta. I sota aquesta situació doncs, es donen una situació de vegades, no sempre, però d'abusos o de mals tractaments, no? De negligències, de falta del deure de cura envers el pacient.
Quins són els principals casos que us heu trobat des de Digestum Legant sobre aquesta temàtica?
Pues qüestions com que et facin un estudi del somriure, un estudi estètic de la somriure, i jo et deixaré amb una boca extraordinària i que allò sigui una mica un desastre. Llavors ens hem acabat als tribunals i ens han donat la raó. I llavors, bueno, amb aquestes situacions es prometen o es fa creure al pacient que es aconseguirà un determinat resultat, i sota aquesta situació es dona lloc a que el pacient doncs contrau un préstec bancari amb una entitat financera, i a més aquí apareix, llavors hi ha dues situacions: la relació que es té amb la clínica dental, per una banda, amb el metge, i l'obligació que es contret envers una entitat financera per tal de poder fer front a la despesa que significa doncs, el pagament d'un tractament dental, perquè els tractaments dentals, clar, tenen un cost,
clar,
i de vegades molt elevat, i de vegades doncs, hi ha molta gent que no disposa d'aquesta quantitat econòmica, i llavors contreuen un préstec. Llavors, a partir d'una situació de tractament d'un pacient que acut en una clínica dental, comencen a generar-se una sèrie d'obligacions que en determinades situacions doncs, acaben bastant malament. De fet, hi ha casos que han sigut molt famosos aquí a Espanya. L'últim és el d'Aidental, que s'està portant a l'Audiència Nacional d'Espanya, de Madrid, perquè era una qüestió que afectava tot el territori nacional, no era una comunitat autònoma només, sinó que eren les 17 comunitats autònomes.
Què podem fer si ens trobem en un cas com aquest? Què proposeu o recomaneu des de Digestum Legal?
El primer que hem de fer com a pacients, no davant d'una clínica dental, sinó en la situació, hem de tenir coneixement que nosaltres tenim dret a demanar la nostra història clínica.
Primer de tot.
Nosaltres tenim dret com a pacients, i no ens poden posar ni mala cara ni mirar-nos malament per demanar la nostra història clínica. Vull tenir la meva història clínica. La llei preveu que tu tinguis una còpia de la teva història clínica, perquè ets el titular de la informació. Llavors, el primer que hem de fer és tindre la història clínica, si tenim la sospita de que algo no està yendo com ho deberia. No sempre s'ha de demanar la història clínica.
No.
Si tot funciona bé, doncs ja està.
Bastaria.
Ja està.
Primer de tot, per tant, dret a conèixer la nostra història clínica. Quin és el següent pas?
El següent pas és portar-ho amb un expert per veure si el que s'estava fent o el que se'ns ha dit que es faria s'estava fent d'acord a el que es diu l'Alex Artis, d'acord als protocols que marca doncs, els tractaments dentals, i llavors això ho ha de fer un expert. No ho pots, tu com a pacient, no, en general no domina, perquè si no necessitaria anar amb un expert, no? Però el que hauríem de fer, l'expert el que ha de fer és estudiar la història clínica i veure si s'estan complint el que se li va prometre.
Clar.
Perquè aquí hi ha una condició que és molt important. Vostè ve a fer un tractament d'ortodòncia per tal que li posin les dents rectes, o també li asseguren a més d'aquest tractament,
que quedi
un
bé,
resultat
no?
estètic.
Clar.
Que normalment aquestes situacions s'amaguen a sota estudio estético de la sonrisa. No? És una manera de dir-te que t'estan fent un estudi estètic però que t'asseguren un resultat, que és que tu sonrisa quedarà com aquelles que es veuen als anuncis, que veiem aquelles boques amb aquelles dents tan ben arrenglerades i tan blanquetes, i tu et mires la teva boca i dius esto no puede ser. Doncs, d'alguna manera, aquí hi ha, en ocasions, no podem dir que passa al 100%, però en ocasions per aquí hi ha un cert, podríem dir, o engany o fer creure o fer contraure falses esperances al pacient de que es donarà, s'arribarà amb un resultat, i en realitat el que s'està fent és captar el pacient i bueno, que contregui el préstec i que sigui client i que faci un tractament que no sempre és el promès.
Uh-huh. Per tant, aquí hi ha, clar, un criteri subjectiu, no? Suposo que per la vostra experiència haureu comprovat d'alguna manera que, clar, aquestes promeses d'aquest somriure perfecte, això ho pot exigir al pacient, doncs, que hagi contractat aquest servei?
A veure, el pacient pot exigir el que vulgui. És la responsabilitat del metge que el tracta dir-li...
El que hi ha i el que es pot arribar a fer.
On te'n podem arribar i què és el que jo te puc fer. Vull dir, perquè jo també puc anar amb un metge d'una altra especialitat dient és que jo quiero que me cures, però tots sabem que la medicina arriba fins on t'arriba. Té un límit, malauradament, té un límit. I llavors no sempre... El problema és quan et prometen un tractament que no sempre es pot aconseguir. Aquesta és una de les qüestions que sempre dona més lloc a controvèrsies davant dels tribunals.
I quina és aquesta responsabilitat sanitària, no? Perquè és aquesta controvèrsia, no?, que arriba fins a un punt, però si es produeix una negligència mèdica, nosaltres què podem reclamar?
Què podem reclamar? Doncs en el cas dels tractaments dentals, el que fem és reclamar el pagament que s'ha fet, o l'obligació econòmica que s'ha contret, I, a més, el darrer cas que jo vaig ser davant dels tribunals, no només es va reintegrar els pagaments que s'havia fet, o sigui, el que havia pagat el pacient a la clínica dental on estava, sinó que, com que hi havia hagut una pràctica indeguda, o sigui, es va apreciar una responsabilitat dels dentistes que tractaven amb aquesta pacient, envers ella, no només se li va reintegrar els diners, sinó que, a més, se li va reintegrar el cost que suposava que s'hagués de fer uns implants en una altra clínica d'acord amb uns pressupostos. Llavors, se li van retornar els diners, les costes, els interessos i el futur dels tractaments que havien de sotmetre's amb uns implants en un altre centre, en una altra clínica que ella va decidir.
Són costosos aquests, aquesta responsabilitat, començar aquesta acció legal per reclamar aquestes reclamacions mèdiques, aquestes negligències mèdiques, perquè potser la gent que ens està escoltant, clar, ha patit una negligència mèdica, en el cas d'un dentista, un odontòleg, però li fa com cosa, no?, començar a iniciar aquests tràmits judicials.
Bueno, jo sempre penso que un pacient pot dir... O inicio l'acció perquè n'estic convençut,
clar.
I ho porto amb un professional que sigui expert en això i que em pugui dir si puc reclamar o no puc reclamar i això té viabilitat, o pots no fer res, però com es diu, hi ha una dita castellana que és quien calla otorga, vull dir, si te calles per sempre.
Clar.
Llavors no pots anar després dient és que a mi m'ho van fer malament i jo no vaig fer res, perquè... Vull dir, jo crec que si volem exercir com a consumidors o com a pacients el nostre dret a reclamar, doncs el primer que hem de fer és reclamar la història clínica i anar amb un expert a veure si es pot reclamar, si pensem que ens ho han fet bé o no, o el que sigui.
Seguim avançant avui a l'espai Tirant pel Dret. Avui està dedicat, doncs, a la temàtica de les negligències mèdiques i la responsabilitat sanitària. Si teniu alguna pregunta a fer-li a l'advocada de Digestum Legal, Carmen Rodrigo Larrucea, doncs ara és el moment. Com ho podeu fer? Molt fàcil. Trucant al 93-409-2771. 93-409-2771. I li feu qualsevol pregunta al voltant d'aquest tema, del tema de les negligències mèdiques.
Normalment, amb un pacient, quan arriba a una clínica dental, la sistemàtica que tenen és que se'ls hi proposa un tractament i se'ls hi fa un pressupost. I aquest pressupost, en teoria, inclou tots els tractaments que se li han de fer, no? Llavors, això és important. Quan hem dit abans que el primer que ha de fer un pacient és demanar la seva història clínica, no només ha de demanar la història clínica, també ha de demanar els documents administratius i econòmics, diguéssim. El pressupost, què se li ha pressupostat, amb quines condicions. I també és molt important aquest pressupost, perquè d'aquest pressupost sortirà una factura. I aquesta factura serà girada per una entitat, perquè de vegades nosaltres veiem el nom d'una clínica dental posat a l'aparador o a l'entrada, al carrer, però la realitat és que hi ha una entitat mercantil darrere que no és la mateixa que la que posa a la porta. Llavors, és important tindre tots aquests documents, perquè aquests documents ens donen molt la idea de qui realment és l'entitat mercantil que hi ha sota aquest nom comercial. Avui en dia es donen, tu vas pel carrer i veus quantitat de clíniques dentals, però darrere una cosa és el nom comercial i una altra cosa és l'entitat que hi ha al darrere, l'entitat mercantil. Llavors, això és molt important perquè des del punt de vista jurídic hauràs de saber
contra qui vas, no?
Contra qui vas.
Clar.
I això és una de les qüestions més importants.
Per tant, com a tot contracte, no? D'alguna manera,
com a tot contracte.
Conèixer tot el que s'estipula en aquest contracte.
Sí, però
no?
Això es dona molt... A l'àmbit del dret sanitari, es dona molt que el pacient arriba per la porta d'urgències, però no sap qui l'està atenent, no sap quina entitat jurídica l'està atenent. Tu vas a qualsevol clínica de Barcelona o vas a qualsevol... I no saps si qui t'està atenent és un professional sanitari que és persona física, que és un metge que t'està atenent per si mateix i la responsabilitat és d'ell mateix, o darrere d'allà hi ha una entitat jurídica que tu desconeixes, perquè tu ets un pacient que arribes per la porta d'urgències que amb una situació, com el seu nom indica, d'urgències. Jo no puc respirar... No
prioritats,
puc... Sí,
no?
Prioritats. No estàs per demanar-li, escolti, doni'm el DNI, això. Això un pacient normalment no ho fa. Però per això és molt important el fet de que l'expert en aquestes situacions pugui tindre a la mà tots aquests documents, perquè llavors veus quina és l'entitat mercantil i si el professional que tu t'atenia era persona física o estava en un contracte, o sigui, estava en un contracte laboral o en un contracte mercantil. Llavors aquí saps si en el cas de que apreciïs una responsabilitat i que vulguis anar a fer uns tribunals, saps contra qui has d'accionar, contra qui, a qui li has de reclamar, si a l'assegurança d'aquesta entitat mercantil o si el metge la seva pòlissa de responsabilitat professional, etc.
Per tant, aquí, com bé ens ha comentat, només començar, l'advocada Carmen Rodrigo de Digestum Legal, clar, aquí s'obririen, davant de les negligències mèdiques, si estem parlant de temes d'odontologia, d'una banda, aquesta negligència mèdica originada doncs, pel perjudici que ens ha pogut ocasionar des del punt de vista sanitari, però també des del punt de vista que nosaltres igual també hem pogut contraure una obligació, bueno, un préstec, no? Aquí, per tant, hi haurien dos accions.
Dos branques.
Com ho definiríem, això? Com ho expliquem?
Una és una obligació financera, front amb una entitat de finançament, de crèdit, com qualsevol altra, enfront qualsevol entitat financera de les moltes que hi ha. I l'altra és una obligació recíproca envers de la clínica dental on tu estàs. Tu com a pacient has d'anar, has de donar tota la teva informació i la clínica dental està obligada a fer-te tu els tractaments que han contret mitjançant doncs, un pressupost o segons vagi evolucionant la teva salut dental, no? Perquè de vegades a tu et fan un pressupost i quan estàs a meitat del tractament doncs tens una complicació, o sigui, es poden donar moltes situacions, però aquí tens com dues branques, per simplificar-ho. Hi ha la part de la responsabilitat envers la clínica i la part de la responsabilitat envers l'entitat financera.
Perquè fins a quin punt ens poden ressarcir si nosaltres presentem una demanda de negligència mèdica, diguéssim? Clar, perquè potser els oients que ens estiguin escoltant, val, però jo si començo, inicio aquesta acció legal, quins són els beneficis que puc treure, no?
Jo t'he explicat aquest darrer cas que em ve al cap, perquè a més és relativament recent. Aquesta persona va recuperar, una, les despeses que havia tingut, els pagaments que havia fet complerts a la clínica dental. Els va recuperar totalment. Li van donar, a més, les costes i els interessos legals. I, a més, hem aconseguit, que per això per mi ha sigut important envers dels interessos de la clienta, hem aconseguit inclús que li paguessin el futur del tractament dental que s'ha de someter. Vull dir que aquesta senyora,
sí,
no només l'han ressarcit de tota la despesa que va tenir, sinó que li han pagat o li cobreixen, sí, tots els pagaments del que ha de fer ara, que s'ha de fer un tractament d'implants perquè derivat del tractament que li han fet, que va estar mal fet, va tindre una necrosis pulpar i la necrosis pulpar l'ha portat, bueno, ha tingut una sèrie de complicacions i li han fet que aquesta senyora ja no pugui ser tractada per una ortodòncia, que és un tractament una mica més conservador. I llavors ha de fer un tractament d'implants. El tractament d'implants és molt car. Un tractament d'implants, un implant, tots sabem que és molt car. No sé si estic segura que els oients s'han sotmès a implants i cada implant és bastant elevat el preu de cada implant.
Clar, a veure, nosaltres no és que animem els oients a que tirin endavant aquestes accions, però d'alguna manera també fer-los conèixer, no?, dels seus drets quan es troben davant d'una negligència mèdica.
Jo penso que és important, i aquí a Espanya en ocasions la gent és poc donada a la reclamació.
Sí, perquè no ens acostumem a reclamar.
No ens acostumem, però és curiós que vas a uns altres països,
no?
tenen una capacitat important per reclamar. No els hi fa... El primer és que no tenen cap recança en fer-ho. Jo sempre dic que és important saber si la reclamació és temerària o no. Vull dir, ficar-se en una reclamació temerària jo no ho aconsellaria mai, perquè la medicina, com hem dit al principi, arriba fins on arriba, i no podem mai assegurar un resultat. En moltes especialitats, vull dir, ningú et pot assegurar que tu arribaràs a la cura de la teva malaltia. Però en determinades especialitats, diguem que s'assegura un resultat, o es dona a entendre d'una manera, de vegades una mica enganyosa, que arribaràs a la sonrisa de cine, no? Uh-huh. Usted quiere tener esta sonrisa. Llavors, aquí és on s'està assegurant d'una manera híbrida, però que el pacient aquí s'agafa i diu, bueno, pues, em deixaran amb aquest somriure, i aquí sí que t'estan assegurant un resultat. Llavors, és una situació que sí, no es dona el tractament com s'havia proposat i, a més, no s'aconsegueix, podem reclamar amb la tranquil·litat del món. No tenim per què tindre la recança de que no ens donaran la raó.
Avui estem parlant amb l'advocada de Digestum Legal, Carmen Rodrigo Larrucea, que ens està explicant, doncs, això, com podem reclamar una negligència mèdica. Si tu t'has trobat en aquestes situacions, pots trucar al telèfon del directe 93-409-2771. També com podem reclamar aquesta responsabilitat sanitària, i l'advocada Carmen Rodrigo de Digestum Legal, doncs, et posarà al dia de què has de fer, que és el primer que has de... Casos així que ja, segurament que l'advocada Carmen Rodrigo estarà amb mi, que ja és, doncs, una mala passada pel client, no? Perquè,
sí,
fa a la teva salut, no? Que sí, estàs...
És, a mi, una de les coses que he sentit de manera reiterada és que quan van a aquest tipus de centres dentals, una de les qüestions que es repeteix amb tots els clients que he tingut, que han patit aquesta situació de responsabilitat dental, és que mai els atén el mateix. Sempre el van atenent...
Diversos odontòlegs.
Sí, i no saben mai qui és qui. I és una de les coses que també hem de saber els pacients, no? El pacient té dret a saber qui l'està tractant i qui és el seu metge responsable. I, a més, el metge ha d'anar identificat. És una de les qüestions que no és que ho digui el pacient, i és que ho diu la llei. Per això, quan un va a un centre hospitalari, a un centre sanitari, de qualsevol de la xarxa pública, tots van amb la identificació davant, amb una targeta que posa el nom, el número, qui és, si és un resident, si és un adjunt, si és etcètera, etcètera. Llavors, això és important saber-ho, perquè han de poder identificar qui és el seu metge i qui l'està tractant. Però aquesta és una qüestió que es repeteix, és una anècdota que jo he sentit sempre, no? Nunca me trata el mismo. Sempre van apareciendo unos, otros... Llavors, això també et dona la sensació de dir, ostres, qui és realment qui m'està seguint a mi? Qui m'està portant el tractament a mi, no? Perquè si sempre està canviant i no sempre el mateix, doncs
Des del camp de les negligències mèdiques, des de Digestum Legal, quins són, diguéssim, doncs, les àrees d'assistència que més tracteu? Estem parlant, avui ens estem basant, diguéssim, més en el tema d'odontologia, però tot i així, aquest seria potser el...
Aquesta és una de les qüestions que dona lloc a responsabilitat, sobretot per aquesta profusió de centres que apareixen i desapareixen d'una manera una mica curiosa, diguem-ho així, o atípica. Mm. Però diríem que les àrees sanitàries que donen lloc a més litigiositat, diríem que són les especialitats. Una és la ginecologia i obstetrícia, una altra és la part de traumatologia i una altra és la part de neurologia i cardiologia. Són les especialitats que tenen més litigiositat, a més del tema de tractaments dentals. Són les àrees amb la qual,
us trobeu potser més casos, no?, que la gent reclama.
Sí, és de les qüestions que més situacions dona.
Si li sembla, ens queden pocs minuts ja per acabar. Ens agradaria, fem un resum, recapitulem als nostres oients aquesta informació que hem estat tractant avui al Tirant pel Dret, en el camp de les negligències mèdiques i la responsabilitat sanitària. Si tens algun problema al voltant d'aquest tema, doncs ara mateix l'advocada Carmen Rodrigo de Digestum Legal ens fa aquesta recomanacions. Jo m'he anat apuntant, Primer de tot, el primer consell que ens ha donat és aquest dret a conèixer la nostra història clínica i saber qui t'està tractant.
Quin és el teu... l'odontòleg o el metge que t'està tractant? Qui és el teu metge responsable? Això és una qüestió important. I, a més, hem dit que no hem de tindre recança a demanar-ho perquè ho preveu la llei. I els centres sanitaris ho saben. Uh-huh. O sigui que aquesta por que tenen tots els pacients és que si pido la història clínica van a pensar, escolti, vostè, oi que quan vostè va amb un altre centre i fa una consumició, li donen una factura i li diuen, ja la factura li posen què és el que li han fet o què ha consumit, doncs això és el mateix. Vostè va, demana la història clínica, és la seva història clínica, és la seva informació, i a més ha de demanar tota la documentació administrativa o financera, si contrau un préstec, quin pressupost se li ha fet, en base a què cobreix aquest pressupost, quins tractaments i quin preu tenen, i si preveu o no que puguin haver-hi altres incidències.
Uh-huh. Prescriuen, per cert? Nosaltres podem demandar sempre o no? O hi ha un punt que en el temps, per exemple, si patim una negligència mèdica, però és això, no? Que això tenim aquesta...
Té una prescripció, sí.
Té una prescripció en el temps, per tant, tenim un temps determinat legal que si tu no presentes aquesta demanda...
Sí. Llavors és molt important que quan es donen aquestes situacions és important acudir a un expert, perquè una de les qüestions o de les primeres coses que fa l'expert és enviar un burofax i interrompir la prescripció. Llavors, tot s'atura. Per això és important tindre tota la documentació, perquè això no només hem d'enviar un burofax, sinó que hem d'enviar el burofax i interrompir la prescripció a qui pertoca, no qui sigui. Sí. Llavors, això és important, per això el pacient ha d'exercir aquest dret a reclamar la seva història clínica i a tots els documents jurídics o administratius o de pressupostos o de factures que li puguin donar, perquè aquí és on veurem qui és la personalitat jurídica que hi ha darrere del nom comercial de la clínica on l'estan tractant.
Uh-huh. Quin temps tenim per poder reclamar?
Pues la responsabilitat extracontractual seria, en l'àmbit català, és de 3 anys i la contractual és més llarga.
Val. O sigui, per tant, tenim un temps, tenim aquests 3 anys per poder decidir si finalment reclamem o no. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest repàs. Teniu volum de reclamacions des de Digestum Legal? Vosaltres ho noteu, que la gent, tot i així, estan
el pacient,
reclamant.
El pacient s'ha tornat, en aquest sentit, més reivindicatiu. O sigui, hi ha una certa por, però per una altra banda hi ha gent... que per això hem dit les reclamacions temeràries. No sempre que algú surt malament en l'àmbit sanitari, hi ha una negligència darrere.
Clar.
Per això és important anar amb un expert, perquè la medicina arriba on t'arriba i no sempre pot acomplir amb èxit les seves fites.
Carmen Rodrigo, advocada, experta en dret sanitari, advocada de Gestum Legal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Per haver fet aquest repàs en aquest dia, en aquest divendres, al programa Primera Hora. Hem de recordar el telèfon de Gestum Legal, que és el 93-265-7844. 93-265-7844. Si teniu qualsevol dubte, doncs podeu trucar aquest número o bé entrar al web digestum.es.
Cada dilluns i